Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Ah, passen uns minuts de les 12 del migdia, es dijous, escolta aquesta música i comença el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquest serà l'últim programa i el dediquem a la joventut. I per què dic la joventut? Perquè tinguem tres convidats, via telefònica, això sí, que només tenen 80, 83 i 93 anys. Escolteu, més jove de pensament, més jove d'ànima que aquests, impossible, però abans... L'embria de Molta Comèdia. Avui farem un petit resum del que ha sigut aquesta temporada una mica atípica. Atípica, però aquí estem. I per què dic atípica? Doncs perquè, clar, evidentment la pandèmia ens ha qüestionat, ens ha fet, en fi, algun tipus de... ha creat algun problema per poder fer tal com ho voldríem fer. Mireu, han estat uns programes, 35 concretament, i hem tingut precisament 35 presencials i 51 convidats telefònics. El programa Molta Comèdia el que desitja sempre és fer, sobretot, una manifestació de les coses que es fan a la ciutat. Però no només de les que es fan a la ciutat, sinó de les que fan les entitats i els artistes de la ciutat. I això ho hem tingut bona mostra aquest any perquè hi ha hagut, per exemple, la celebració del 30 aniversari de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i també el 30 aniversari del grup Espiral de Teatre de Valldoreix. Però hem tingut programes molt interessants. Evidentment, hem tingut aquí en Gerald Patrick Fanon, el codirector i programador del Teatre Auditori, que ens va parlar al mes de setembre de la programació fins al mes de gener i el mes de desembre de la programació fins al mes de maig. També hem tingut la sort de poder tenir presencialment una de les millors actrius del teatre actual català, que és l'Emma Viladesau, que a més, com ja saben tots, és santcugatenca de naixement. Però també hem tingut en Jordi Bosch, que ens va explicar la poesia, el programa de poesia del Festival de Poesia que es fa aquí a Sant Cugat, que és un dels més coneguts dintre de Catalunya. I vam tenir la sort de poder parlar amb en Lluc Fruitós de Brodes Bros, que ens va explicar una gira que havien fet per tot el món i l'espectacle que portaven, que era el resultat d'aquesta gira. I en Lluc Fruitós ens va explicar també que havien estat 3 mesos de gira per la Xina, una cosa importantíssima des del punt de vista professional d'aquest equip, d'aquest equip fantàstic que són els Brodes Bros. Però també vam tindre la sort de poder parlar amb en Guillem Gisbert de Manel, i en Guillem Gisbert de Manel ens va fer una descripció perfecta del contingut del disc que presentaven al Teatre Auditori després de 2 cancel·lacions. I aquesta presentació que va fer en Gisbert era fer una lliçó de com i per què havien escrit les cançons de Per la bona gent. I també vam tenir la sort de poder parlar, com de costum, amb Dolors Viladesau, tant quan va presentar el Pedra i Sang especial, que en aquest cas va ser una sola representació al Teatre Auditori, o les lectures de la fresca, que malauradament hi ha hagut una de les 3 que estaven programades que s'ha anul·lat. O també amb en Pere Martínez del grup Pros Aurora, que van presentar el que serà el seu nou disc al Teatre Mirasol, ple de gent, tota la gent que podien cabre amb aquest teatre per les condicions, amb els condicionants i els protocols de la pandèmia. Ha sigut una temporada especial, com deia abans, perquè aquests protocols ens han condicionat en molts moments. Però tot això està ja per nosaltres passat. I encara que en aquests moments estem en una situació que sembla aquesta 5a onada, jo no sé si dir la 5a o no, en qualsevol cas esperem que el mes de setembre tothom, o gairebé tothom, estigui vacunat i, per tant, les dificultats per poder fer programacions normals, amb aquest 70% de moment dels teatres i amb aquest tipus d'activitats a l'aire lliure amb les separacions corresponents es puguin continuar. Per tant, escolteu, una temporada més, atípica, però aquí estem. I el mes de setembre, espero, aquí estarem. Que tingueu unes bones vacances dins de les possibilitats que podem tenir. Adeu! Acostem aquesta música i algú pot preguntar-se què estem fent aquí. Pues aquesta música és una música de l'antiga Roma. I per què l'hem posada? Doncs perquè volem parlar d'un espectacle que repetirà el claustre del monestir el dilluns dia 26 a 2:15, 21:30 hores, i em sembla que serà per 17a vegada. I ara ens ho confirmarà el seu autor, Josep Maria Jaumà, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens sents bé? Ens se sents bé?
Sí, i tant. Bé, ja us esperava.
Jo estava dient que el Màrtir Cugat, que és l'obra que representarà el claustre el dia 26, sí. Es va fer per primera vegada a l'any 2005.
Sí, exacte.
Però s'ha representat...
L'any següent del centenari.
Del centenari. Però s'ha representat tots els anys o va haver-hi un lapsus?
No, hi va haver un lapsus, perquè no recordo ben bé per què. Es va fer el primer any, que hi va assistir precisament el Premi Nobel Pérez Esquivel, perquè coincidia amb l'Unipau, amb la Universitat de la Pau. I després es va fer l'any següent, també, i després no sabria dir per què. Va estar un parell o tres d'anys sense fer-se i ho hem renovat. Sí.
Sí, que podíem
dir... O sigui
dir...
que des del 4 deu fer... Bueno, doncs no sé, però deu ser la 13a vegada que ho fem, una cosa així.
13a vegada, sí, segurament deu ser això. Sí. Explica'ns una mica, Josep Maria, per la gent que no ho sàpiga i que no ho ha vist mai, què és el Màrtir Cugat?
Oh, és un intent d'explicar per què el nostre poble o la nostra ciutat es diu Sant Cugat. La majoria dels santcugatencs, em sembla a mi, no en té ni idea. Vaja, jo mateix no en tenia ni idea de per què es diu Sant Cugat. I aleshores... vaig intentar buscar informació i tota la informació era bastant fantasiosa, saps? És a dir, de que era més imaginada que real. Parlant amb uns i altres, vaig arribar a la conclusió que Sant Cugat per força tenia que ser, o sembla que per força, un militar romà. És a dir, si el van matar allí on hi ha la capelleta dintre del claustre, que hi ha una capelleta que recorda la seva mort, és perquè era militar. A dintre els quartels no es mata un civil, no s'executa un civil. I llavors, a partir d'aquesta data, i sabent, això sí, que era nord-africà, perquè això, pel seu nom, Cucufate, és un nom bereber, d'origen bereber, vaja. Si era militar, doncs per què els romans maten un dels seus militars? Entens? Doncs, com que sembla evident, és perquè desobeeix, és perquè, si no, els soldats romans no matarien un dels seus, doncs perquè en un moment donat desobeeix. I llavors em vaig preguntar, i per què desobeeix? Doncs perquè li manen fer una cosa que va contra els propis habitants de Sant Cugat, del que llavors era Octavià. El poble no es deia Sant Cugat, evidentment. Octavià. Li donen una ordre que perjudica els octavians. I ell, com que és soldat allí al castrum que hi havia, on ara hi ha el monestir, doncs es nega a fer aquesta ordre i l'executen. I ell, sense ben bé ser cristià ni res, simplement fa un acte molt típic d'un màrtir cristià, que és preferir morir abans que perjudicar els seus, o els seus amics, diguem. Veus? Aquesta és la història que explica el Màrtir Cugat.
Però totes
que
maneres,
a mi em sembla...
Tu...
Lo... Sí, digues, digues.
Tu aprofites una mica, o penso que utilitzes aquest concepte, per crear sí. el personatge de l'esposa de Cugat, de Cucufata,
sí,
i que sí.
sí
és una persona sí. que ha començat a creure en una altra manera de les sí. que fins ara
sí.
creien.
El cristianisme. Bueno, perquè ells són, com he dit, són del nord d'Àfrica, no? De Cartago.
Cartago.
Això se sap, perquè era... Sí, o se sap, o és bastant segur que és així. I aquesta zona de l'Àfrica, del nord, era de les primeres que va ser cristianitzades. Perquè aquesta zona, el que avui dia és Tunis, era una prolongació d'Itàlia. És a dir, que eren els rics romans, quan es jubilaven, se n'anaven a Tunis, tenien una finca i anaven a morir allí, anaven a passar els seus últims anys. I això va fer que es cristianitzés molt ràpid.
El que fan els alemanys ara sí. a Mallorca.
Sí, 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 una cosa, sí, sí, sí. Però no tan lluny, era com si fos casa seva. Tunis era part de Roma, clar, era una província d'Itàlia. I a l'haver-hi aquests romans, que alguns d'ells ja eren cristians, va fer que el cristianisme allí fos molt extès, en tot cas molt més extès del que ho era a la península Ibèrica, que no era gens o molt poc. I bueno, doncs la dona del Cugat, això sí que m'ho invento, que el Cugat tenia una dona i fills, la dona del Cugat, les dones eren les primeres que es feien cristianes, perquè eren les que se'ls hi prometia llibertat. Els romans eren molt patriarcals, molt dominadors. Les dones no pintaven res a Roma. I els cristians, en canvi, els hi donaven llibertat de fer la seva vida. I llavors jo faig la història de que la dona sí que és cristiana i ell, com que ha hagut d'anar d'un país a l'altre, perquè no sabem on va ser, però sabem que va ser a Mataró, on també recorda Sant Cugat, i va ser a Sant Cugat, a l'Octavià, doncs ell sap més o menys el que pensa la seva dona i per això actua com actua. Entens? Aquesta és la lògica, que a mi em sembla molt lògica, no sé si altres. En canvi, la versió tradicional que va donar l'Església 300 anys després, inventant-s'ho tot, és que doncs el van martiritzar perquè no volia posar una espelma a l'emperador. Bueno, això a mi em sembla una tonteria, no? Em sembla una tonteria, no és cap exemple de res. Nosaltres posaríem 50 espelmes a l'emperador abans de que ens tallessin el coll, no?
A més a més, tu creus uns personatges, els personatges d'Octavià, que també juguen un paper important amb aquesta, diguem-ne, transformació de Cugat.
Esclar. Aquesta pobra gent viuen, mal viuen, de pagesos, però mal viuen. I quan el Cugat els hi diu, oh, allà al meu país hi ha unes idees que canvien la relació amb el poder, no? Diuen, caram, explica'ns-ho, que això és molt interessant, no? De que el poder no és com el coneixem, o no hauria de ser com el coneixem, sinó que hi ha idees noves. I a partir d'aquestes idees, que són idees d'alliberament polític, bàsicament, doncs, bueno, i de costums, doncs a partir d'aquestes idees s'interessen, esclar, com nosaltres ens interessaríem de dir, bueno, què passarà, com arreglarem el món, no? Doncs hi ha algú que sap, diu, mira, si ho feu així, ja us en sortireu del canvi climàtic o de les multinacionals o de no sé què, dels autoritarismes. O sigui, els octavians, de seguida, com que són gent que ningú els hi ve a explicar res, perquè era un poblet molt petit, Octaviano, un poblet molt petit, no era com Barcelona, era un lloc en què amb prou feines hi anava ningú a explicar res. Doncs s'interessen, es fan amics amb l'oficial romà, i arriba un moment que ell se sacrifica per ells, no? I de moment, bueno, ara... No és qüestió d'explicar la història de la funció, no, del teatre. Però de moment no ho entenen, eh? No ho entenen que ell se sacrifiqui per ells. I, bueno, això ja seria entrar dintre de l'obra, eh? Diuen, però per què t'has de sacrificar per nosaltres? No veus que som uns pobres desgraciats que ningú no ens ve a ajudar, etc, etc, etc. Però ell ho fa, de tota manera ell ho fa. I per això, un cop l'han executat, diuen, ara entenem com ens estimava aquest home i com es va sacrificar per nosaltres, i per tant posarem el nom de Sant Cugat al nostre poble. Ja està. I això explica perquè Sant Cugat encara avui dia, 1.700 anys després, encara es diu així.
Molt bé, Josep Maria. Aquesta creació teva, tota vegada que tu mateix has explicat que hi ha una gran part de fantasia, indiscutiblement està assentada per això amb uns fets reals que, si no van passar d'aquesta manera, podien haver passat fàcilment.
Home, a mi, sí, és clar, no, ningú pot garantitzar que fos així, però a mi em sembla una història lògica, no? Una història lògica. Si el van matar a dintre del... Perquè després, poc temps després de la seva mort, ja fan una capella a dintre del que ara és el claustre, no? Doncs vol dir que el van matar allí. Allò era terreny del castrum dels militars. Per tant... Era un legionari. Els romans sempre posaven de soldats en els països que conquerien gent del poble veí. O sigui que no agafaven gent del port, no agafaven ibers per protegir-se, sinó que agafaven gent, això del nord de l'Àfrica, que està molt a prop, no? I és lògic, a mi em sembla lògic, i el fet de que cucufes, en llatí, sigui una paraula, segons diu deia el professor Millán Villacrosa, que era l'especialista en això, una paraula bereber, que vol dir estrella, doncs lliga, que era nord-africà, que era musoldat, que el van matar allí, bueno, per mi tot lliga. Esclar, si no és veritat, doncs que ens perdonin, no?
Molt bé, Josep Maria, sí, doncs gràcies per haver-nos atès uns minuts, perquè ara anirem comunicant amb el director actual, amb en Xavier Tor, i a continuació també amb en Jaume Pla, que són dels que van començar a fer aquesta representació. O sigui que moltes gràcies i fins al dia 26, que ens valorem al claustre. I esperem que molta de la gent que estigui escoltant això també es decideixi a fer-ho.
Molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Em sembla que han de demanar a l'Ajuntament, a la Cristina Capmany.
Sí.
Deu haver-hi a la web de l'Ajuntament, hi ha d'haver una cosa perquè et deixin entrar, perquè això de la pandèmia has d'estar inscrit i tot
això. Sí, efectivament. Moltes gràcies, Josep Maria.
A vosaltres. Adéu. Bon dia.
Ara, com podeu veure, han canviat una mica la música i hem entrat en una música de l'Imperi Romà. I per què hem canviat de música? Perquè ens volem parlar amb un cònsol. I, evidentment, si volem parlar amb un cònsol, hem de posar-li la música adequada. I aquest cònsol és només que Xavier Tor, que el tenim a l'altra banda del telèfon, l'espero. Xavier, bon dia.
Bon dia, Eduard, que veig com estàs.
Molt bé. Bueno, no sé si dir-te Xavier Tor San Regaldeano o dir-te el cònsol...
El pretor.
Ah, el pretor, exactament, el pretor romà.
Xavier,
estàvem parlant fa un moment amb l'autor de l'obra, de Màrtir Cugat, Josep Maria Jaumà, i també comentàvem doncs, que això es va estrenar l'any 2005. I tu, en aquell moment, ja vas fer el mateix paper que faràs ara. Hi ha una diferència substancial, i és que en aquest moment ho estàs dirigint tu.
Exacte.
Explica'ns una mica la teva experiència.
No hi ha hagut variacions interpretatives, però els actors sí han canviat alguns, i llavors, clar, doncs, s'han posat al dia, evidentment.
Quan va començar l'obra, el director era en Jordi Fiter.
En Jordi, sí.
Salvador Fité, que parlava del seu fill, que el Jordi preparava la música.
Exacte.
Explica'ns una mica, quan vau començar, quina era la sensació que teníeu els que començàveu?
Home, vulgues o no, que era una estrena, i a més que era una cosa històrica del poble, i vulgues o no, tenies una responsabilitat molt gran, no sé, formava part del nostre entorn d'anys enrere, evidentment, no? I clar, doncs havies d'entregar-te al 100% i estaves amb els cinc sentits del que estaves dient i buscar-li el significat de tot el que estaves dient. Però vaja, ja, estic orgullosíssim de formar part del grup i endavant, tu.
És una lectura que a la vegada està des del primer moment molt dramatitzada, perquè teniu, per exemple, hi ha un detall importantíssim, que és la diferència de color entre els d'Octavià, les persones d'Octavià, i les que representen l'imperi romà.
Exacte, exacte. Els d'Octavià van tots de blanc i els romans tots de negre.
Aquest és un fet que també enfureix molt a l'hora de la visió. O l'entrada de les torxes.
L'entrada de les torxes és meravellosa, perquè la música de fons i amb les torxes enceses a totes les fosques et dona una sensació de no sé, una responsabilitat total, i escolta, vas amb aquell silenci, amb aquella cosa, fins que et vas posant a top.
Aquest personatge que tu fas, el del pretor, què explicaries al públic que pugui venir, que sigui interessat per veure-ho? Què explicaries, qui és o què passa?
Home, el pretor no deixa de ser, doncs, clar, un gran romà que no deixava de ser un invasor. Guanya totes les batalles que fa i arriba fins aquí a Octavià, i clar, es creu, doncs, lògicament, l'amo de tot, i aquí no respecta ni persones, ni vides, ni res. Aquí som nosaltres els que manem, i aquí venim, som els invasors, i els altres que es fumin. Aquesta és la paraula, vull dir que... els romans eren invasors totals, totals.
Però per altra part, el que portaven també era un tipus de civilització, un tipus de cultura que no existia.
Això sí, portaven molta cultura, i gràcies a ells, totes les la Via Augusta, i en fi, hi ha 50 coses, 50.000 coses que es van portar els romans, a part de la cultura i de saber els números i les lletres i aquestes coses, perquè hi ha una frase també que diu, escolta'm, qui són aquests senyors? Si compten amb els dits, no saben ni els números, no saben ni parlar. O sigui, que venen a ensenyar, a més, no?
A més, de totes maneres, aquest català que estem parlant tu i jo en aquest moment deriva del llatí.
Ja ve del llatí, exacte.
Sí, per tant, és una altra de les herències que vam tenir.
Evidentment.
En aquest moment, tu has viscut tots els anys que s'ha representat. Abans comentava que des de 2005, amb un petit lapsus, em sembla, un parell d'anys, que vol dir que seria la 13a o 14a vegada, sí, que representa. I comentàvem també que, clar, han passat molta gent pels papers. Què recordaries d'aquesta gent passada, o quina encara són la que actualment hi són?
Home, aquí es conserven de l'època, hi ha l'Encarna Adelantado, hi ha la Eulàlia Cortijos, tots aquests encara segueixen des del primer dia, per entendre'ns, no? Però s'han tingut a afegir nous personatges, perquè el màrtir abans el feia el Jean Barceló, que era el gendre del Salvador Fité,
sí,
que estava genial. I llavors, per qüestió professional, ho va deixar i va vindre el Carles Cano. I el Carles Cano també està genial, vull dir que són. I aquí també hi havia el que feia personatge del fill de l'Octavià, que el va estrenar el...
L'Albert Roda.
I aquest també ha anat passant de mà a mà, i ara actualment hi ha el Pau Cardoner, que està estupendo, i aquests ens repeteixen, el Pau Cardoner torna a vindre, en fi. I llavors també hi havia Ja me'n recordo els noms ja, pobre de mi. M'estic fent gran.
Què dius ara? No m'ho puc creure. Aquest programa l'he començat dedicat amb els joves, eh?
Hi
havia tres joves que participarien en el programa presentat per un altre jove.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs és que nosaltres tenim una edat molt gran, molt àmplia, o sigui que podem ser joves, podem
teníem,
ser grans.
Teníem la Sònia Guimarà, teníem la Marta Uixant.
Exacte, la Sònia Guimarà, també fa uns anys també va tindre que deixar-ho per qüestions professionals, i ara la que ho fa és la Montse Noales, que també està estupenda, i clar, doncs, moltes vegades penses, has de tornar a canviar, per què has de canviar si la que els últims que ho han fet bé, doncs ja no canvies.
Heu fet algun canvi sobre les anteriors versions?
No. Et refereixes en el moviment escènic?
En el moviment escènic, que ja habitualment feia aquest traspàs a part del negre i el blanc, però hi havia la conjunció.
Sí, i estarem asseguts tots en l'escenari i punt, no farem cap moviment escènic, només anar directament al faristol i endavant ja parlar, ja llegir, no? I ja dic, el moviment escènic serà el mateix, això. I llavors hi ha hagut canvis, diguem-ne, de personatges, això sí, però els personatges importants segueixen el mateix de l'any passat, de l'últim any i de l'anterior.
I des del punt de vista de la pandèmia, teniu algunes limitacions?
De moment no. Lògicament estarem a l'escenari amb la mascareta, no? I després, al moment de parlar, ens la traurem i punt.
Però quan en moviment no...
No, estarem una miqueta més distanciats, evidentment, però ja dic, amb la mascareta posada, i llavors al moment d'interpretar ens aixecarem en cadascú el seu faristol i ens traurem la mascareta i parlar i començarem a llegir.
Quan tu vas llegir per primera vegada l'obra en Jaumà, quina impressió em vas treure? És a dir, et va sorprendre o et va... Quin tipus d'impressió tenies?
Home, em va sorprendre com a actor, diguem-ne. Vulgues o no, és un personatge amb una importància i una força brutal, perquè no deixa de ser el que està en nom de l'emperador del César August, està ell allà com a representant genial. Per tant, és un personatge que té una força brutal, i a mi em va sorprendre de la manera que està escrita. El Jaumà aquí va tindre els versos que fa ell sempre, que són sense ritme, però que rimen tots, encara que,
sí,
que
sí,
no...
Sí.
I està escrita amb un... es nota que és un mestre de l'escriptura shakespeariana, no? I se li nota, i a més ho diu amb una facilitat entrenadora estupenda. M'encanta. Jo estic sempre... disfruto moltíssim dient-lo.
Hi ha un aspecte que no sé si no estàs d'acord amb mi o no, i és que quan veus aquesta obra comproves com a vegades el pas dels anys, en aquest cas hem parlat de més de 1000 anys, el pas dels anys, en el fons, del fons, del fons, no canvien massa els comportaments humans.
Cap ni un. Són els mateixos, eh? Aquí el que deia abans del que està sotmès, el que està al poder i el que trepitja amb els peus, no sé, sempre hi ha el superior i l'inferior. Aquí es nota una barbaritat amb tot.
Molt bé, Xavi, doncs escolta'm, no sé si vols dir tu una cosa més per poder explicar amb potser alguns,
sí,
alguns oients.
Vull aprofitar l'ocasió per donar les gràcies inclús al Jaume Pla. Vull parlar del Jaume Pla, que amb 93 anys, jo primer li vaig preguntar, escolta'm, volen tornar a fer el Màrtir Cugat, et veus en cor fer-ho amb 93 anys, i tant. I doncs això per mi va ser un aplaudiment, no sé per què, que tingui aquesta força de voluntat de pujar a l'escenari, encara que estigui assegut en una cadira, amb un micro a la boca, per poder parlar. Escolta'm, a mi això ja em va agradar moltíssim, i xapó, vull dir que em trec la barreta amb el Jaume Pla.
Bueno, doncs ara ho podrem comentar amb ell personalment. Personalment vull dir per via telèfon, perquè evidentment els protocols ens obliguen, com ja saps perfectament, doncs a fer-ho telefònicament. Molt bé, Xavier, doncs escolta'm, content d'haver parlat amb tu.
Igualment, Eduard.
I esperem que el dia 26 el claustre del monestir pugui estar ple amb les limitacions lògiques degudes al...
Perquè fixa't una cosa, que les lectures de la fresca han suspès la representació última, que era les Cerdanyes del Roc, per culpa d'això, precisament, perquè, clar, les places estan plenes. En canvi, aquesta no l'han suspès perquè diuen que la limitació és més petita i que l'aforo serà més petit.
Molt bé.
I per això no s'ha suspès.
Doncs esperem que continuï així. El dia 26, a 9:15, al claustre del monestir, a veure el Martí Cugat.
Molt bé.
Gràcies, Xavier.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Fins aviat.
Una abraçada.
I ara, per anar canviant la música, per anar introduint cada un dels convidats, han posat una música que diuen que és de l'antiga Ibèria. Clar, de l'antiga Ibèria, vés a saber com han pogut treure aquesta música, però jo penso que, de les maneres, que quan parlàvem abans amb l'autor de l'obra, en Josep Maria Jaumà, efectivament sempre ha d'haver-hi una mica de la búsqueda de la històrica i a la vegada una mica de creació, una mica de recreació. I per tant, algunes coses que ens poden saber que no són habituals o que inclús no siguin correctes, també funcionen. I per funcionar tenim una persona que encara funciona i molt, i és en Jaume Pla. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Mira, esperant que em truquis tu per poder parlar.
A veure, abans parlàvem amb en Xavier Tor i ens ha dit...
Sí, ja ho he escoltat.
Veus, i ens ha dit una cosa que suposo que t'ha alegrat molt escoltar.
Home, i tant. Demà que el tornaré a veure, li faré una abraçada.
Molt bé. Escolta, Jaume, a veure, tu vas començar amb la primera, el 2005, la primera representació ja, estàs amb aquesta representació, que en aquell moment dirigia en Salvador Fiter, i que
estava director.
Exacte, i estava molt preparada, doncs, a partir d'aquesta obra d'en Jaumà, que abans també ens ha explicat ell, en fi, com havia començat i per què, no? Perquè aquesta celebració. El teu personatge és el personatge del poble, és el personatge que representa el cap, diguéssim, podríem dir, no?, del poble. I aquest personatge com el vas rebre tu? Com el vas llegir, com el vas sentir?
Bé, me'l va passar el Josep Maria Jaumà i llavors va dir que me'l llegís i que això em va emocionar. Va dir que aquest personatge l'havia escrit pensant en mi. Esclar, això és fantàstic, un autor de la categoria del Josep Maria escriu un personatge i ja hagi pensat en l'actor, no? Això és com un personatge a mida i això és esplèndid, no? Bé, el vaig llegir i com tot el que escriu el Josep Maria Jaumà em va agradar molt i vaig dir, esplèndid, jo la faig. Alguns altres actors els havien proposat els papers i no ho van poder fer, però jo vaig agafar-ho de seguida. Encantadíssim, vaja, que sí, que sí.
El teu personatge qui és?
És el que seria l'alcalde del poble, no? Que en aquella època a Octavià no hi havia alcalde. Però com el personatge representatiu de tot l'espai que hi havia, que només eren uns quants pagesos pobrets, i jo els representava tots, no?
Que era una mica la saviesa de l'edat, no?
Exacte, també. També, exacte. I això, per tot, també em parla i m'ho reconeix, no? I jo, no sé, m'entenc molt bé a la primera etapa amb el Cugat i fins al punt que veig que és un soldat de Roma, però que és molt més intel·ligent i ho capta, no? I aleshores el convido a dinar a casa meva amb els meus fills i llavors tenim una xerrada molt ampla i ens convencem mútuament, no? Ell ha de fer el seu paper en el món d'intentar que es faci un castrum aquí, que és com un quartel, no?, i treure els pobres pagesos de l'espai, i jo defenso que aquest castrum no s'ha de fer. I finalment ell és tan autèntic i tan bona persona que es posa a favor del poble, i en motiu d'això, doncs el personatge que fa el Xavier Tor, que és el capità general de l'època,
el pretor,
no? La presó, i al final no renuncia, el Cugat no renuncia a cap imatge, el principi que ell té, es posa a favor del poble i l'altre al final el fa matar, no? I això és autèntic, no?
Sí,
és autèntic, per això el poble ens diem Cugat, Sant Cugat, perquè és un homenatge en el màrtir Cugat. I jo recomanaria molt que no es produeix, que la gent jove són els que vinguin, perquè ho he parlat amb els joves de Sant Cugat, bueno, ja fa anys, no ara, no. I escolteu, saps com? Perquè diu Sant Cugat, aquest poble, i mai algun em va dir, sí, pel Madí, però no s'ha de veure el Madí amb Sant Cugat. Vull dir, és el poble que vegi aquesta obra, perquè és demostra històricament perquè nosaltres ens diem Sant Cugat. I això és cultura.
Hi ha un aspecte que és interessant també, potser, que és aquesta entrada, aquest principi d'una idea cristiana, d'una idea de responsabilitat, la responsabilitat humana envers els altres.
Sí. Exacte. Sí, és autèntic això també. I els actors, precisament el Xavi Tor i jo, que som els dos protagonistes i som els supervivents que la fem des del primer dia, doncs ho entenem així, no? El que no s'ha dit, Eduard, i em sembla que valdria la pena, és que el segon any que s'estava fent va coincidir amb les jornades de la pau que havia creat el Frederic Roda, no?
Sí, sí.
I allà van haver-hi diferents personalitats, van assistir, i van dir, per què no venir, i els vam convidar. Hi havia un bisbe que va venir de no sé quin país, catòlic, i el Premi Nobel de la Pau, el Pérez Esquivel, tu.
Sí, ho ha comentat el Josep Maria Jaume Pérez Esquivel.
Ah, ho ha comentat, això.
Sí, sí.
Ah, és que no se sentia.
Però el bisbe, el bisbe
que,
no.
Que va venir l'Arcadi Oliveres, també?
Sí, no ho ha dit, això, no.
Doncs sí, també va venir, i li va agradar tant que va convidar molta gent de Barcelona perquè vinguessin l'any següent. O sigui que, amb els anys que s'ha fet, doncs han vingut amb verdaderes personalitats, eh? A part de molts de personatges polítics i culturals, no?
I això que deies tu és important, el fet de dir que vinguessin molta més gent jove. I no sé inclús si seria una història que podíem veure el dia gent jove, em refereixo inclús gent que està en edat escolar en aquest moment, però que estan, sí, per exemple, fent el batxillerat, que seria una obra perfecta per poder-ho veure.
Esclar, i això les escoles de Sant Cugat que expliquen història, varia la pena que sapiguessin a on viuen i per què es diu el nom que es diu, no?
El problema que tenim amb això és que ho fem a final de juliol i
sí,
el curs acabat.
Sí.
Aquest és un problema que no... Però, al millor, pensant en els grups que estan fent les escoles d'estiu, això es podia pensar, és una cosa que es podia pensar.
Però si es pogués fer amb un institut i assistissin tots els professors i altres alumnes dels instituts, una cosa més massiva, estaríem tots disposats a fer-ho, eh?
Bueno, en Jaume Pla tenim un Octavià, un home que mana autoritzat i...
Mana d'una manera voluntària.
I volgut per tot el poble. Doncs que ja ha fet aquesta obra, això és aquestes 13 o 14 vegades, com a mínim,
i que a més a més
amb 93 anys, perquè en aquest moment ets l'actor més vell de Catalunya.
De l'estat espanyol.
A l'estat espanyol, eh?
Sí, sí. A 93 anys no n'hi ha ningú que faci comèdia.
Bueno.
Entre altres coses, perquè ja s'han retirat i han perdut la memòria, esclar, perquè a aquesta edat, si no tens memòria, no pots actuar.
Evidentment.
En aquest cas meu, per sort, doncs tenim lectura, no?
És una lectura.
Però en un escenari és impossible.
Sí, és una lectura. Comentam, de totes maneres, amb el Xavi Tor, que està dramatitzada i que hi ha un cert moviment, que hi havia un cert moviment, no? Que no sé si aquest any,
sí,
serà, si aquest any serà possible o no.
Aquest any serà més estricte, no?
Clar, per això.
Només, encara sort que es pugui fer, amb això ja en tenim prou. I el Xavier ja muntarà l'escenografia, que ens movem menys, cadascú només s'aixeca quan parla, es retira i agafa un tipus, un espai determinat, no estarem junts mai, i bé, doncs l'obra donarà el resultat mateix, però d'una manera més estricta, no?
Molt bé, Jaume.
L'important és que ho pugui fer.
Molt bé, Jaume.
Això és el que val la pena.
Vols dir alguna cosa més abans que tanquéssim, perquè ja estem arribant per poder pagar una mica de l'agenda?
Doncs només el que he dit al començament, no? Que valdria la pena que vingui la gent jove i que és l'entrada gratuïta, vol dir que fins amb això és fàcil, i que sortirien contents de saber el per què nosaltres ens hi hem fet jugant. Jo crec que val la pena que ho sàpiguen.
Molt bé.
Que vinguin.
Molt bé. Jaume, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, encara que sigui a través de la via telefònica, no tenim més opció perquè el protocol ens ho demana i ens ho demana així. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Eduard.
Adéu.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu. L'agenda que començarem a dir a partir d'aquest moment naturalment està condicionada a qualsevol modificació que es produeixi a partir d'aquest moment. Evidentment, els que direm no estan desprogramats de moment, i com a conseqüència que sí us diem és que abans d'anar-hi o abans de us assabenteu que efectivament això continua o no. Jo m'imagino que tot això s'avisarà amb el temps suficient perquè la gent ho sàpiga. Acabem d'escoltar una música, precisament per passar l'agenda, que és d'un concert que es farà demà al claustre del monestir, i és aquest scherzo d'André Waters pel Neuma Quartet. Què és el Neuma Quartet? És un projecte musical innovador, modern i vital. Són quatre intèrprets, quatre flautistes, quatre obres que faran de revius d'actualitat relacionada amb la naturalesa i l'origen de la vida. I és una sonoritat singular que us recomano molt, perquè a més aquests quatre flautistes no estan immòbils a l'escenari, no estan tocant senzillament i prou, sinó que fan un moviment, no dic que facin una dansa, però gairebé és una música de cambra, amb estat pur, però amb un moviment, penso que bastant atrevit i interessant. A part de que la sonoritat és esplèndida, i el fet de que siguin quatre flautes, no vol dir ni molt menys, una vegada es toca el piccolo, no vol dir que sigui exactament igual, i si no ho podeu comprovar-ho, el divendres 16, demà a les 9 de la nit, al claustre del monestir. I divendres 23, i estem parlant ja de la setmana vinent, perquè aquest programa, com sabeu, serà l'últim de la temporada, divendres 23, al mateix lloc, al claustre del monestir, la Coral Sant Jordi, que presentarà un espectacle, un concert que titulen La natura exuberant, i que dirigeix un santcugatenc, l'Oriol Castanyer, en qui ja vam parlar d'aquest concert fa 3 programes. Ell diu que la natura ha estat al llarg de tota la història de la música una font inacabable d'inspiració per als compositors, i aquest concert el que intenta és abocar-ho de forma fefaent. No cal dir que la Coral Sant Jordi és una de les millors corals del país i que aquesta música que faran, romanticisme alemany de Mendelssohn o els contemporanis Britten i Lauritsen, pot ser una música intimista, plena d'harmonies lluminoses i melodies delicades i elegants. Passem al dissabte dia 24, que a les 9 també de la nit al claustre del monestir intervé la Cobla Juvenívola de Sabadell amb un concert que titulen En clau de do-na. O sigui que fan el joc entre el fons musical del do i hi afegeixen el na perquè està pensat un homenatge a la dona. Aquesta cobla juvenívola ha vingut actuat moltes vegades aquí i presenten enguany, vol difondre aquesta aportació musical del talent de les dones compositores al llarg de la història. O sigui que pot ser molt interessant sense deixar de ser la música de qualsevol cobla. I el diumenge dia 25 a les 9 de la nit a la plaça de l'Om, concert de l'Orquestra Dilettant de Catalunya amb en Marcio Conti com a director i en Gerard Caralet, el concertino, amb obres de Mozart i Schubert. Esperem que, com diem tot això, sobretot abans d'anar-hi, abans d'agafar les entrades, mireu si això continua programat o no. Jo espero que sí, perquè són programacions que comencen a les 9 de la nit i com a conseqüència amb una llargada d'una hora o hora i mitja, i per tant vol dir que a quarts de 11, a les 11 com a molt llarg, estaran acabades i per tant la gent podrà marxar a casa seva abans de que es pugui tancar els carrers. I, com dèiem també abans, hem fet aquest programa el dilluns dia 26, a 2:15 de la nit, al claustre del monestir, al Màrtir Cugat. Aquesta obra en Josep Maria de Jaumà, interpretada per un munt de gent d'aquí, que porten ja alguns d'ells aquests 14 anys representant-ho, i que explica, intenta explicar, quin és l'origen del nom de Sant Cugat que té a la ciutat. I, en fi, us deixem aquí. I us deixem aquí amb una música precisament de la que interpretarà aquesta orquestra dilatant, que és ni menys ni menys que el concert per a violí número 4 en re major de Wolfgang Amadeus Mozart. I us avisem que tornarem, espero amb ganes de tornar-hi, perquè tots volem ser-hi aquí el mes de setembre. I segurament que la primera temporada, el primer programa de la temporada, parlarem d'una cosa que començarà també en aquell moment i serà segurament el Festival dels Petits Camaleons. Que tingueu un bon estiu, sobretot passeu-vos bé dintre del que pugueu, manteniu les distàncies si convé, però sobretot passeu-vos bé. Fins al proper setembre. Adeu!